Volkswagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Bon dia, molt bon dia a tots i totes, les 12 i 2 minuts del migdia. Com ja saben tots vostès, tots vosaltres, la que els parla és Susana Pérez Balaguer, acompanyada i molt bé de Maria Ventura López. Bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I de Víctor Manuel Rubio Poveda. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Es comencem per el que va passar, bueno, ahir en Villarreal es va revolucionar més que res per lo coneguda que és esta empresa en Villarreal, que és Peset Vidal, que sabem que és ferreteria, taller, venda de concessionari de cotxe també, perquè ahir pues van tindre un incendi en el taller, que és un semisòtano. Realment el que va passar és que se va prendre foc un cotxe i van procedir a la pues a l'apagament d'este vehicle, i el problema va vindre per el fum i per la temperatura que va alcançar este incendi en este cotxe. No ho va veure més que el que va ser el taller, el cotxe incendiat i el fum que n'hi havia al voltant. Va n'hi haure una persona afectada, ferida per alguna cremadura en la pell, en parts de la pell, i per la inhalació del fum. Este matí els han cridat per telèfon per veure com havia anat la cosa. Ens han dit que acabava d'arribar la policia, que van a prendre pues, pistes i demés a veure per què va estar provocat i si incendi. Però al final van hi haure un ferit, un cotxe incendiat, molt de fum, molt de ruïdo, però no va passar ni a la ferreteria ni a... O sigui, no va eixir de lo que va ser el semisòtano del concessionari del taller de Peset Vidal. Per lo tant, els bombers, molt bona actuació, i avui la policia científica deu d'estar prenent proves d'on va estar o per què i s'incendi. Hem cridat a la gerent i suposo que durant el matí podrà dir més coses del que va passar ahir. Va ser ahir sobre els 8 de la vesprada i ho van dominar en pràcticament un parell d'hores. Víctor, ens dones notícies tu de deports?
Ja tenim àrbit per a demà.
Ah, sí? I què tal?
Duje Strukan, de Croàcia. Almenys no és Gil Manzano, en això ja me conforme.
Bueno, bones expectatives, encara que demà no anuncien pluja, no?
Bueno, ens vale l'empatame demà, no cal guanyar. Però ojalà guanyem.
Més notícies, perquè avui tens algo interessant que contamos, sobretot perquè ha sigut el primer dia este matí. Els demés, en plan passota, no m'ho havia dit ningú, jo estava molt pagada i molt contenta, però tu has sigut el primer i per tant la notícia la donaràs tu. Alguna notícia més d'esports?
Sí, dir que ahir el Madrid va perdre, al final se va complicar la vida, també l'Atlético de Madrid, que va empatar en casa 1-1, esta nit juguen el Barça i el Sevilla, les 9, i dir que sí que va parlar Ricky Rubio, jo esperava que parlara algun dels nostres, i va dir que se sentia bé per tornar a Minnesota, que se li feia estrany, perquè clar, coneixia tots els carrers, tots els restaurants, però al no poder entrar se li feia un poc estrany i se tornarà a la mateixa ciutat, però sense poder fer moltes coses. Diu que també se li fa estrany els entrenaments, que de moment encara siguin individuals, però bueno, que està content d'estar una altra volta en aquest equip.
I ara sí que expliquem, parlem amb els oients, és dir, si ja és difícil que els oients ens parlen o se fijen en la publicitat, els oients i també els televidents, la publicitat sol ser la part sempre més avorrida per a els mitjans de comunicació, és dir, és la part que tenim que posar perquè no tenim més remei, perquè ens hem de financiar i ens financiem de la publicitat. Però dona compte, i jo tinc una posició encontrada. Per què? Pues perquè al ser la directora de la cadena, per a mi la publicitat és una part molt important. Els nostres anunciants, per a mi, és la part més important. Jo comprenc que la part periodística ho és, perquè nosaltres som un mitjà de comunicació i és de la forma que arribem als oients, perquè ells el que volen és sentir el que passa dia a dia. I nosaltres en calça hores posem el que volem que senquen. Els oferim coses, els ofertem coses. Però hi ha el que no m'imaginava, i vull que senquen bé el que vaig a dir-los, és que anaven a fer una porra?
No, és que se les saben de memòria.
Però espera un moment. És com, ens han proposat com exactament, fijeu-vos.
Patrimoni cultural.
Ahí anem. És dir, exactament què han dit, Víctor?
Pues suposa que serà oient.
Home, un seguidor segur.
Perquè se les sap de memòria. Va ficar en Twitter: la publicitat de Ràdio Vila-real és patrimoni cultural. Clar, les contestacions són...
Ojo, espera un moment, deixa'm disfrutar d'aquest moment. La publicitat de Ràdio Vila-real és patrimoni cultural. A veure, saps què és que algú te diga això? Bueno, pues és, per mi és lo més. Vale, i a partir d'ahí què va ocorrir?
Pues tot el món contestant, també molts oients nostres, per exemple, habran recordat una Nadala que se cantava de un restaurant, la de Manolito Folk, pràcticament se la saben tots de memòria, també la del queso mentero, recorden cunyes antigues de potser 3 o 4 anys, i la veritat és que és graciós i damunt això demostra que la gent escolta moltíssim la ràdio, perquè se les saben de memòria.
Dona Conter, clar, jo ho faria més polit com a bona directora d'un mitjà de comunicació, perquè les llegiria, és dir, podem anar llegint algun tuit, per favor, deixeu-me disfrutar d'este moment.
Mira, per exemple, al de Mili et desitja bons Nadals, i recorden allò de al de Mili o...
Sí, continuem.
Després ho diu, la més top és sense dubte la del fill de Manolito Folk, que era futbolista. Un altre, Òptica en Vista, Òptica Barilux, especialistes. Un altre sí. Que fica, però al final el queso mentero, obri...
A mi la frase d'ixa de la de Manolito Folk, que posa Julio Flor, que ens diu en un tuit, cada volta pague més.
Un altre també fica, per exemple, Fran, jo a la meva filla li dic, no és suficiente con dormir, nuestro cuerpo necesita descansar.
Esta és la de todo descans, és dir, i l'altre que també diu Malconízate, és dir, Malcon Rentacar és una empresa que s'ha estat anunciant durant un fun d'anys així. Pues bueno, i ja no li diuen Malcon Rentacar, li diuen Malconízate, que això ha sigut algo que ha nascut en esta casa.
Irene també, per exemple, diu, ningú recorda la de Pirovila, si vols passar-te bé, vine a Pirovila.
Val, n'hi ha algo també molt, molt curiós, i és allò de que diuen, jo me quedo en la música marxosa i de repent pare i es comença cronològica. Ha fallecido en Vila-real? Bueno, pues jo els tinc que dir, vos dic, i a més done fe.
Puc dir que s'han deixat una importantíssima?
Per exemple, la que t'ha llamat l'atenció a tu?
La de Gran Buffet San Lázaro.
Què dia? La de Gran Buffet San Lázaro?
Era, tu... Sempre era córner patrocinat per Gran Buffet San Lázaro, en Cabanes i Almassora, crec que era.
Córner patrocinat per Gran Buffet San Lázaro. Maria, tu què recordes? Què te llama l'atenció?
Jo la que més recorde, que és a més quan vaig començar, la que sempre en dia el meu amic Pasqual quan mos escolta, que és la de Madova, que diu moltes voltes Madova, Madova, Madova.
Val, pues lo de tornem a lo de la necrològica, val? Mire, jo vos tinc que dir que quan se sent necrològica, tot el món on jo he arribat, he estat, o inclús dins de la cadena mateixa, la gent para, no parla, hasta escoltar qui és el que ha faltat. I cuidao, quan eres molt jove, que allò de que ens arriba la parca que dia Serrat, pues, ho veus com una cosa que falta molt de temps, pues no te dones compte. Però conforme vas complint anys, claro, la persona que falta és una persona a la que tu has conegut o la que està molt a prop teu. És dir, jo vos garantis a vosaltres que si encara no vos pareu quan sentiu necrològica, en un futur vos parareu. Per què? Pues perquè són companys, gent coneguda, gent del barri, gent a la que heu tingut algo que veure. I lo de necrològica, sempre mos han plantejat allò de seguim donant les necrològiques? Sí, senyor, seguirem donant les necrològiques. Perquè hi ha un fum de gent que escolta les necrològiques. És dir, per a mi tot una satisfacció que els nostres oients se queden en les nostres falques, que les comenten, que les parodien, que els parega divertidíssim. I sobretot, per exemple, Víctor, tu per exemple, tens la nostra vindó sin gràcia, eres d'ací i ens coneixes prou, però Maria, que ve de fora, per exemple, ella i inclús n'hi ha vegades que vosaltres feu bromes sobre aquestes coses, no?
Sí, sí, els meus amics i jo sempre les comentem també.
Dona compte quan a una cadena li diuen que una part, un patrimoni cultural deuria ser la seva publicitat. Mire, jo, de veritat, no sé qui has començat esta porra per Twitter, però jo me llevo el sombrero...
Que diga el seu nom real, per favor.
Me llevo el sombrero i considere que és un... Vamos, jo estic disposada a fer-li un regal personal.
Que meu, vinga a la ràdio, que vinga a la ràdio a parlar.
Un cridament, I vaig a escriure un Twitter per privat, un tuit per privat per a poder conèixer, perquè ha tingut una iniciativa, vamos... és més, jo penso que és un futur pròxim client de la Coca-Cola, no? Perquè com a publicista hi és top, lo más. Dit això, i ja m'he pogut jo, bueno, tu també t'has divertit, perquè este matí és el primer que m'has dit quan has entrat, i és un, vamos, per nosaltres és tot un honor. Cal dir que Javi Mata a nit ja m'ho va enviar, val? Pues perquè ell, què passa? Que ell disfruta, perquè ell les viu i perquè a més ell les cunyes les diu també en quan està fent els partits de futbol. És dir, quin treball té esta persona quan fa el partit de futbol i té que parar per a dir qui està patrocinant en aquest moment. No mos oblidem que és un comentarista deportiu. En fi, li donem ja pas a Maria.
Sí.
Perquè si sí, jo em quedaria tota l'estona, no? Parlant amb vosaltres i comentant això que heu comentat, és que em fa molta gràcia, em fa molta festa. Però anem al temps de notícies. Avui serà un poquet curtet, val? Primer xerrarem de les xifres del Covid, com sempre, perquè la Comunitat Valenciana ha registrat 1.815 nous casos de coronavirus confirmats, ja sabeu, per prova PCR o a través del test d'antígens. D'aquests 1.815, pues 207 corresponen a la província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.296 persones ingressades i 525 corresponen a la província de Castelló, amb 30 pacients a l'UCI. D'altra banda, s'han registrat 45 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Hi ha nous brots, 55 exactament a tota la regió autonòmica, no? 6 a la nostra província. Benicarló té dos casos, el primer d'ells són 3 d'origen social i un altre de 5 casos també d'origen social. Després, la localitat veïna de Borriana ha tingut 11 casos d'àmbit educatiu. I finalitzem així en Vila-real, perquè tenim també dos brots. El primer d'ells són 8 casos d'àmbit educatiu i el segon és d'origen laboral i té 4 casos.
I quan comentem aquestes dades, Maria, recorda que tu m'estaves dient ojo, que és d'origen educatiu, i això fa una miqueta de por.
Exacte.
Val, estem a la fecha en què estem. Vosaltres, sincerament, vos pensàveu que els xiquets anirien encara a escola?
Jo no.
Em sorprèn bastant, de fet.
Val. Ens demostra que estem fent les coses amb un to bé, que els xiquets que trauen positius normalment solen tindre uns símptomes molt lleus, el que els té, i és perquè, a més, quan se fan el test d'antígens o també és perquè estan constipats i demés, ens estem eixint amb un to ben lliurats. Si és d'àmbit educatiu, és menys perillós, per al meu entendre, que si és d'àmbit social.
Social,
eh?
Sí, sí. Això és realment lo perillós, no? Perquè els orígens socials sí que ho pots controlar menys, perquè tu vas fent la teua vida pel carrer i si no ho saps és quan tu vas transmitint, diguem, el virus. Però en l'àmbit educatiu, precisament, jo crec que és on més controlat pot estar, perquè tu saps amb qui ha estat aquest xiquet o xiqueta, no?, que està afectat en aquest moment.
I sobretot que normalment els xiquets, els joves ho passen amb un to bé, i el que, seguim parlant, o sigui, el que hem dit abans, ningú pensava que a hores d'ara els xiquets anaven, seguirien al col·legi i que acabaran el curs en normalitat.
Sí, comentar també un succés que va passar ahir a Castelló, perquè els bombers municipals i la policia local també va tindre que intervindre i col·laborar en l'extinció d'un incendi també a una vivenda en l'avenida Almaso, en l'avinguda Almassora de Vila-real, de Castelló, perdó. I dir que el nostre consistori, l'Ajuntament de Vila-real, està mantenint també reunions amb persones del col·lectiu Sort, d'ací de Vila-real, per fer col·laboracions, diguem, amb ells, no? I per últim, acabarem en una notícia que m'ha paregut molt original, diguem, de la en conselleria, no? Perquè la Comunitat Valenciana implantarà un sistema de devolució de botelles de plàstic de begudes per incentiu econòmic abans del 2023, en compliment de les obligacions establides en la Llei d'Economia Circular de la Comunitat Valenciana, una proposició de llei que es presentarà abans que acabe l'any. La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha fet aquest anunci durant la presentació de Reciclos, el sistema de coembes de devolució i recompensa que arriba a València i que suposa un primer pas cap als objectius europeus de reconversió en recurs del 80% dels residus en 2030 i el 90% en 2035. O sigui, que em pareix una meravella i esperem que tinga els seus fruits, no?
Pues jo pense que a una persona quan la motives econòmicament en este devolució de botelles o de plàstics, això sortirà a efecte. Víctor?
Me sona que en Alemanya o bueno, en els Països Baixos ja es fa.
Però en el moment en què tu a una persona la premies per fer aquesta acció, la premies econòmicament, té molt més, més efecte. Podem passar ja... A veure, momentazo, Podem anar a sentir estes maravilloses falques que tant li agraen al nostre públic?
Estàs a la 92.2 FM. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real. Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande que lo tengo que contar.
Qué jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte.
Y ens arriba una nota de prensa que ens diu, i per això volem que tots vosaltres, que tots vostès senten què és el que està passant. Esta nota de premsa ens diu que la coordinadora valenciana de ONGD denuncia que l'Ajuntament de Villarreal ha abandonat la cooperació en un dels pitjors moments. I per a que ens ho explique, el per què ens ha arribat esta nota de premsa, per què se denuncia esta falta de cooperació a l'Ajuntament de Villarreal, tenim a Esther Pamplona. Esther és la representant de la Unió Territorial de Castelló de la Coordinadora Valenciana de ONG. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días, Susana.
Ustedes en la nota de prensa ponen que a pesar de las reiteradas promesas de Benlloc, el alcalde de Villarreal, el ayuntamiento, que era un referente en la materia, lleva 3 años sin invertir un euro en este capítulo. ¿No es así?
Pues sí, así es. Mira, desde el Ayuntamiento de Villarreal ha sido siempre, bueno, hasta hace unos años, pues era un referente a nivel estatal, porque cumplía con la meta del 0,7%, que pocos de los ayuntamientos lo llegan a esa meta, de los presupuestos dedicados a ayudar al desarrollo. Pero lleva ya 3 años sin invertir y con muchas demoras y retrasos en los pagos. Desde la coordinadora, pues sí que hemos, en reiteradas ocasiones, por escrito y presencialmente, pues hemos pedido al alcalde, a José Benlloc, bueno, que abone en primer lugar las cuantías que se deben a las ONGs desde el año 2016, que es el 20% de restante de los proyectos de las convocatorias, del 2016 y 2017. Solo en lo que se refiere al año 2016, pues asciende a 31.000 euros.
En este momento, también, ustedes piden que lo que se debe, porque claro, el consistorio debe desde el 2016 unos 31.000 euros. Después deja perder las ayudas del 2018. Y no ha resuelto la convocatoria del 2019. ¿Y no ha convocado ninguna para el 2020, ¿no?
Claro, así es. En el 2018 no se sacó convocatoria y en el ejercicio 2019 sí que es verdad que aumentaron la partida, debido a que en el 18 no hubo convocatoria, pero esa convocatoria pues sigue sin resolverse de forma definitiva y sin hacer los ingresos a las entidades, que tenía que distribuir pues cerca de 300.000 euros pendientes, eso desde febrero de este año. Están pendientes de recibir estas ayudas, entre otros pues proyectos educativos en India, en Paraguay, en Ruanda, en Kenia, y proyectos de apoyo a la salud primaria pues en Burkina Faso, en Togo y en Sudáfrica.
Claro.
¿Cómo recordar? Bueno,
sí, sí. Claro, en este caso, si hubieran sido las ayudas del 2020, sería algo de esperar porque este año nos ha pillado todos un poco con el pie cambiado, claro. Pero ustedes lo que reclaman es lo que no está resuelto del 2019, ¿no?
Claro, reclamamos lo que no está resuelto del 2019, que se paguen y pongan al día las cuentas de los proyectos del 2016 y 2017, y bueno, y luego en lo referente a la convocatoria del 2020, sí que en alguna ocasión durante este año se nos ha dicho que iba a salir la convocatoria, pero bueno, seguimos sin tener noticias. Entonces, pues sí que nos gustaría que nos diesen una explicación que se hace en la convocatoria debido a en la situación que nos encontramos en la crisis excepcional, pues tramitar las ayudas para que lleguen a las poblaciones más empobrecidas y excluidas con las que trabajamos las ONGs. Bueno, se lo hemos recordado muchas veces, estamos ya cansadas de promesas que no se cumplen y lamentamos profundamente pues que uno de los municipios valencianos que habían destacado históricamente por su solidaridad pues lleve años paralizado en esta materia.
¿Usted a qué cree que se debe que haya pasado de ser un municipio referente a que en este año ni siquiera les hayan recibido?
Pues bueno, el ayuntamiento se escuda en problemas de recursos humanos, que por lo visto lleva años intentando resolver sin éxito. Pero no sabemos realmente a qué se debe pues este cambio tan radical de en el área de cooperación.
¿Ustedes no creen que el problema sea por falta de recursos humanos, ¿no? Para poderles recibir, ¿no?
Pues, si te digo la verdad, no sabemos a qué se debe pues eso, este cambio. Sí que es verdad, pues recursos humanos, sí que tenemos constancia de que faltan recursos humanos en este área, pero no sabemos si es el único problema este.
Sí, porque ustedes argumentan que estas ayudas son vitales para la supervivencia de miles de personas.
Pues sí, así es. Eso, desde la coordinadora, pues las ONGs llevamos ya varios años denunciando esta situación que afecta gravemente pues a los proyectos de lucha contra la pobreza, la desigualdad en algunos de los países más pobres del mundo, como Ruanda, Burkina Faso, Senegal, India, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que son países con los que sí que ha trabajado el ayuntamiento. Muchos de estos países están sufriendo gravemente el impacto del coronavirus, que en todo el mundo pues está arrojando a la pobreza extrema a más de 150 millones de personas.
¿Ustedes han tenido más casos de más municipios que haya sucedido lo que ha sucedido en Villarreal?
Pues mira, que tengamos constancia en la coordinadora, no, es el único municipio que estamos en esta situación.
¿Y ustedes han notado este cambio de hace 3 años a ahora, no?
Sí, sobre todo eso, pues tenemos pendientes el pago pues desde el 2016, de la convocatoria del 2016.
Porque hasta ese 2016 ustedes iban recibiendo los pagos con normalidad, también los convenios se firmaban con normalidad.
Sí. Hasta pues lo que le decía, hasta el 2016, que es donde empezó a haber estos problemas, pues el Ayuntamiento de Villarreal pues era un referente.
Y ustedes hablábamos, sí. Hablamos de que, bueno, que tienen pocos recursos humanos para poder llevarlo a cabo en este momento. En el momento en que ustedes han visto cambio, que el personal no es el mismo o que falte personal en este momento, esto se lo pregunto porque ustedes siguen contactando con la misma persona para poder llevar a cabo estas ayudas.
Bueno, contactamos con el concejal de servicios sociales, Álvaro Escribuela.
Que no el concejal no ha cambiado. Disculpe.
No ha cambiado, pero pues no siempre es fácil la comunicación con él.
Pero, mire, le pregunto, ¿la comunicación con Álvaro Escorihuela era más fácil hace 3 años?
Pues sí, la verdad, bueno, hace 3 años, en cuestiones de los proyectos, pues siempre nos comunicábamos con los técnicos que estaban en el ayuntamiento, que llevaba los proyectos de cooperación. Pero en estos momentos creemos que no hay nadie destinado a este trabajo.
Esther, espero que, pues eso, que lleguen esos recursos que tanto hacen falta en esos sitios donde hay tanta gente que le gustaría que les llegaran estos recursos de un pueblo tan solidario como es la población de Villarreal, y usted puede dar fe de que es una población muy solidaria, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Esther, a ver, sé que la estoy poniendo un poco en un aprieto y que debe estar nerviosa por lo que me está diciendo. ¿Hay mucha falta en este momento de liquidez para mandarla?
Pues la cifra total de lo que se debe no tengo ese dato en esos momentos, pero sí que pues eso, la convocatoria del 2019 pues eran cerca de 300.000 euros. Uh-huh. Y luego de las convocatorias de anteriores, pues del 2016, pues eran unos 31.000 euros. Y luego pues también faltaría la del 2017, que son los remanentes del 20% que faltan de esas convocatorias.
Estamos hablando que serían...
Es una cantidad bastante elevada.
¿Se estaríamos hablando que podrían ser alrededor de 400.000 euros?
Pues 350 fácil, sí. Seguramente.
Seguiremos insistiendo. Yo supongo que el alcalde de Villarreal hará un esfuerzo y se pondrá en contacto con ustedes. Desde aquí, no se preocupe, nosotros se lo haremos llegar y a ver si pueden llegar ese dinero que sería como agua de mayo para toda esta gente que está en estos países con tantos problemas, ¿no?
Pues sí, muchas gracias, y más en estos momentos donde... Bueno, pues la situación, la crisis del COVID, pues está afectando y mucho más a unas partes del mundo que a otras.
¿Sabe lo que ocurre? Que en este momento que está afectando y tanto el COVID a todo el mundo y que todo el mundo está pasándolo tan mal, hay que pensar que si aquí, en el primer mundo, se pasa mal, ¿cómo se estará pasando allí, verdad?
Claro, y bueno, de hecho, si no fuese solo... además del COVID, pues bueno, recientemente en Centroamérica, con el paso del huracán, pues aún ha habido más
problemas
y más pérdidas, claro.
Y más pérdidas. Esther Pamplona.
El paso del huracán ETA, pues eso, ha dejado más de 6 millones de personas damnificadas, que lo han perdido todo.
Esther Pamplona, es un placer hablar con usted. Espero que se consiga lo que usted está pidiendo, que no es ni más ni menos que para, pues eso, para un bien social. Muchas gracias, Esther.
Muchas gracias por dejarnos este espacio para poner voz a la situación que estamos viviendo. Esperamos que se solucione.
Representante de la Unidad Territorial de Castellón, de la Coordinadora Valenciana de la ONGD, Esther Pamplona. Buenos días y muchas gracias.
Gracias, Susana. Buenos días.
Qué jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar. Qué tralala. Qué jodidamente increíble es quererte.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal resolveremos tus dudas.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de matriculación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Castellón.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ve, Pilar, we see, la cançó de David Bowie, de Heroes, que ens agrada és començar amb tu, no?
Sí.
Bé, jo crec que, com sempre, no fa falta presentacions. Avui tenim a Pilar Alexandre, perquè avui és dimecres i la tornem a recuperar el dimecres, no? Com el dia que toca, no, Pilar?
Sí, per supost que sí, encantada d'estar així.
Perfecte. Pues bé, avui anem a xerrar un poquet de... És que nosaltres estem tota la setmana pegant-li voltes, no?, a lo que podem parlar sempre en Pilar, no? I ahir em va passar dues coincidències. Primer vaig descobrir, ahir vaig ficar durant tot el dia a Pilar a Joel López, un gallec que ha tret el nou disc. I una de les seues cançons és La espina de la flor en tu costado, no? Les espines, no? Les espines que tenim al nostre cor. I justament vaig parlar també amb una persona ahir que està sempre com en un bucle, no? És una d'aquestes persones que abans pensava sempre en el futur, el present li va dir malament, així que en aquest futur que ja que tenia pronosticat, ara pensa en el passat de lo que va fer malament, no? I sempre parlem moltes voltes dels parxes que tenim damunt, d'aquestes coses que de voltes, no?, ens passa algo roí i fiquem una capa damunt, però no solucionem el problema. És com si tinguérem una ferida que necessita punts pa sanar, però en volta d'anar al metge que mos fique el punt perquè es corregisca bé, li fiquem una tirita, no fem res, no? És un bucle, és com el pez que se muerde la cola, no? Com, sí. Com és el refraïse.
Sí, 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 sí.
O sigui, ha sigut com... Ahir va ser una coincidència, no? Per parlar d'aquest tema avui.
Fixa't que, clar, podem triar viure el present, viure el passat o viure el futur. Uh-huh. En qualsevol cas, en l'únic en el que puc intervindre és en el present. Uh-huh. Ni en el passat ni en el futur tinc capacitat d'intervindre. Evidentment, si vull saber el que passarà en un futur, tinc que fixar-me en el que estic fent ara. El que jo sembre recolliré, n'hi ha un mogolló d'acudits que mos poden servir, no? Així me n'aniria un poc a parlar-te dels bucles, com has dit molt bé, no? En els que entrem en la ment, no? Quan m'ofusque en algo que m'ha ocorrit, siga bo o dolent, la ment és, a vegades pense que és com una centrifugadora, no? Sí. Que se dedica a centrifugar. És dir, no, això ho vam parlar altres vegades també. No, el problema no és el problema en si, sinó tot el que pense al voltant del problema, sinó tot aquest procés de centrifugar del problema. Bé, pense que està bé pensar el que ha passat, reflexionar sobre el que ha passat, per a traure un aprenentatge o unes conclusions o traure alguna essència que a mi me puga fer créixer. Sí? Mm. Tot el que a mi ja no me produïsca un creixement personal, per a mi sobra. Mm-hmm. Val? No se trata de no mirar arrere després d'algo que m'ha ocorrit, que m'ha produït un malestar o una situació dolenta o bona, no? Sinó tot el contrari, se trata de mirar arrere en una mirada analítica i reflexiva per a poder traure el suc i tornar a seguir avant. Val? Sempre en els peus en el present, sempre en la consciència en el present. Perquè també necessite mirar al futur per a marcar-me uns objectius. Si no, vaig perdut possiblement. Tinc que tindre alguna meta, no? Algun objectiu, per simple que siga. I aquests objectius seran els que jo poc a poc aniré sembrant en el present hasta arribar a on vull anar, no? Però sempre una ment flexible, no? Perquè, donat compte, jo me'n vaig donar fa uns anys de que la vida no és lineal, és dir, si tinc flexibilitat per a entendre això de que la vida no és lineal, si tinc flexibilitat per a entendre que un objectiu que jo tenia fa uns anys, pues a lo llarg dels anys aquest objectiu ha anat canviant lleugerament i sóc capaç d'acceptar això, que el que abans per a mi era perfecte, tal vegada ara, 4 anys després, 2 anys després, no està allà dins de les meues prioritats, no? Perquè el ser humà està en constant evolució, en constant creixement. Sí? I pense que està molt bé llevar-nos aquesta rigidesa, no? I el que ha passat ha passat, trau l'aprenentatge i adelante, no?
Sí, perquè a més si mos ofusquem massa en el passat, sobretot si són coses roïnes, podem caure inclús en una depressió.
Clar, clar, clar. Sí, perquè quan jo estic recordant, rememorant el que ha ocorrit, estic com avivant el foc d'aquest sentiment, mm-hmm. no? I realment estic tornant a viure en el meu cos químicament, està tornant a ocorrir exactament el mateix. Si he patit temor, torna a patir temor. Si he patit vergonya, torna a sentir la sensació de la vergonya en el meu cos. Si en aquell moment era una tristesa tal que plorava de forma desconsolada, torna a sentir la tristesa i torna a plorar de forma desconsolada. O sigui, és com repetir una i altra vegada, com el dia de la marmota, no?
Sí, sí, sí. I és que a més, si tu sempre estàs pensant o en el que té que vindre o en el passat, al final no gaudeixes de la teua vida perquè no estàs fixant-te en el que tens ara entre mans. A lo millor tens algo meravellós entre mans i no ho veus.
Efectivament. En el mindfulness, a això li diem anar en piloto automàtico. No? És a dir, jo me pose en aquest programa de centrifugat el que ja ha ocorrit, o es comença a centrar-me només en el que, anhele, no? I no tinc, a més. I això capta la meva atenció al 100%, de manera que jo a la meva vida vaig en piloto automàtic, no me n'adone de lo que estic fent.
Sí, val? És molt important.
Clar, això. No puc gaudir i per altra banda me puc trobar en una situació inclús de perill conduint, per dir-te algo, no? Si jo estic tan ofuscada en lo que tinc en el meu cap que estic permitint que l'acte de conducció siga un acte automàtic, evidentment la meva atenció no està en el que té que estar, no? Com vos diuen, a mi me diava mare, és que no estàs en el que estàs, filla.
Sí.
Sàvia mare.
I sa frase crec que l'hem rebut tots, no?
Sí, sí.
I el tema de les, diguem, lo dels parxes que t'ha comentat, sí. Lo de les ferides, no?
Sí.
Perquè, clar, a voltes, quan intentem llevamos aquestes espines que tenim clavades, tornem també al passat, no?
Clar.
És bo tornar al passat per curar, per sanar?
Clar que sí, clar que sí. És el que te deia abans, no? Tot procés que te porte, que te sume, val? Benvingut siga, no? Mira, parlant de ferides físiques, pense ara, per exemple, en quan us se crema, no? O cau, un xiquet cau i cau en un lloc on hi ha terra i n'hi ha que limpiar la ferida, n'hi ha que rascar la ferida per a llevar tota la brutícia, tot el que puga després causar una infecció. És a dir, i això té ho enllace en moltes vegades trobar-me pitjor no és estar pitjor. Val? Quan jo parlo de transitar la emoció, parlo justament també d'aquest tema, no? de raspar fins a arribar al fons, no? Què n'hi ha ahí, no? Què és lo que realment me produís? És a dir, hi ha un acte que detona en mi, una situació que detona en mi una emoció, però quina és la realitat d'aquesta emoció? D'on ve aquesta emoció realment? D'una falta d'autoestima? D'una falta, dic coses per dir alguns exemples,
sí,
no?
Sí.
D'una falta d'amor propi, d'una falta de que no m'he sentit buigut per els meus familiars quan he sigut menut? Què ocorris així realment, no? Perquè diguem que el fet en si que a mi me detona, diguem que és la punta de l'iceberg.
Clar, o sigui, n'hi ha tants parxes, diguem, que clar, quan anem llevant aquests parxes et trobes a la persona que és en realitat.
Clar.
Perquè ja a lo millor t'has ficat tants damunt que no et coneixes ni a tu mateixa.
Efectivament.
Has fugit de lo que tu eres realment.
Efectivament. Jo crec que un treball superinteressant és anar observant, no? Jo de vegades, tu me veus, els oients no, de vegades quan conto això dic mirar hacia dentro i m'obric un poc la camiseta i me mire cap al pit, no? Crec que vivim tant de cara a fora que, com tu ben dius, moltes persones no se coneixen, no saben realment qui són, no? I inclús això li ho dius a alguna d'aquestes persones i diu, no, si jo lo sé perfectamente. Bueno, bé, possiblement s'està autoenganyant inclús, no?
S'està amagant, diguem.
Clar, perquè fa mal. Clar, quan tu tens una ferida que tens que netejar, te vas a produir un dolor, però és un dolor que sana, no?
Més, se m'està venint al cap, no? Qualsevol imatge, si ve un monstre darrere, tu vols fugir, no vols enfrontar-te a ell. Clar. L'heroi és qui s'enfrenta al monstre i guanya, no?
Efectivament. I donat compte d'una cosa. Tot ser humà ve a esta vida a ser feliç. Clar, què m'estàs dient? Que furguen una ferida? Però és que això me va fer mal. Doncs és més còmode anar a la posició que no me costa un esforç, no? Què ocorreix? Que quan jo no he sanat i s'ha ferida, tots els cols me van ahir. I si s'havia quedat un poc de brutícia a dins, pues això crearà una infecció.
I com es pot arribar a sanar això que ens fa malament? L'espina, la ferida, tot, aquest monstre que ve darrere.
Jo te diria que en primer lloc, volent sanar.
clar, si tu no tens la intenció sí. i seguis fugint o no vols mirar, no, clar. No sanarà.
Però volent, sincerament i honestament, sanar. Mm-hmm. Perquè de vegades expressem que sí que vull sanar, però no n'hi ha una verdadera intenció o actitud sanadora. Sí? Està clar que tot procés requereix un esforç. I quan parlem d'emocions i quan parlem de ferides, l'esforç pues, de vegades me pot arribar a desbordar. Mm. Sí? Si realment se vol fer una sanació en un tipus de ferida emocional que hem tingut, és buscar algú, no? que te conduïsca un poc de la mà i que es comenci a ajudar-te a senyalar, no? A senyalar constantment, que t'ajuda a sostindre't quan aquestes emocions se tornen a desbordar d'una manera o d'una altra, no? I que t'ajuda a sostindre't quan de veritat te poses cara a cara amb tu mateix, no? Que de vegades és molt dur, no? Posar-te per primera vegada cara a cara.
¿Estás a favor de la expresión de el tiempo todo lo cura o no?
No especialment. No especialment. Sí que tinc clar que el pas del temps ajuda a posar les coses al puesto i que el pas del temps ajuda a curar. Però jo crec que té que ser un treball totalment proactiu. És a dir, jo me puc sentar a esperar que les coses s'escurrisquen i que tot passe i que tot se cure. Però crec que si n'hi ha una actitud més proactiva, més de fer en búsqueda d'eixa estabilitat, no? I d'eixa superació o curació d'eixa ferida, és quan realment hi ha una sanació. És a dir, cadascú és copartícip de la seva pròpia realitat.
Sí, és que a més pot passar el temps, però tenim memòria al fi i a la cap i ens podem recordar, no?, de lo que ha passat.
Clar. I tenen en compte una altra cosa. En ferides emocionals també és bo entendre i acceptar que el dolor és algo que està ahí, no? Jo tinc una pèrdua, no?, d'un familiar, d'una separació, d'algo inclús material, i a mi me produeix un dolor. Però cuidado, una cosa és el dolor i una altra cosa és el sofriment. El sofriment és totalment una elecció. El dolor no el puc triar, però el sofriment sí. El sofriment és tot el que faig al voltant d'aquest dolor.
I se bucle, una altra volta.
Com me mortifique, no? En clas d'una separació, per exemple, me puc tirar la culpa de que no he fet o de que ell no ha fet i estiga ahí furgant en la ferida, però no és un furgar per a netejar, és un furgar per a patir. Val? És una diferència molt clara entre el dolor i el sofriment. El sofriment se llegeix i el sofriment passa. Val? I després queda el dolor. I després, en el temps, aquest dolor se va mitigant.
Es va fent natural,
clar. I se va fent com més suau, no? I el que fas és, en el pas del temps, sortir-te un poc també d'aquesta emoció. És com que normalitzes aquesta emoció. Jo ara t'estic parlant d'això i estic pensant pues, en la perduda de mon pare, el seu moment, no? A mi m'he creat dolor pensar en ell? Pues un poc sí. Però ja no és aquest dolor en el drama, en la intensitat que va ser en el moment en què ell va faltar, no? Vaig patir? Pues suposo que sí, jo ara mateixa ja no ho recordo com a patiment en si, també perquè ho veia molt clar, que ja estava al final de la seva vida, val? Però haguera pogut patir, i ara què passarà, i ara no sé què, i ara ens ha deixat, i ara...
Sí, sí.
Això és una elecció.
Clar, o sigui, té que ser també... Tornem a dir, l'altre dia vam parlar de demanar ajuda.
Sí.
També és una forma de demanar ajuda... I també saber frenar-nos i els pensaments que tenim propis, no?
Clar. I sols me'ls puc frenar quan som conscient de que comencen.
Ah. Al principi de tot, quan tot ha ocorregut.
Clar. Soc conscient de que han començat o som conscient de que ja fa rato que estan en mi i no me n'adonat, no? Val, pues me n'adoné ara. Què puc fer? N'hi ha que ser creatiu, no? En com solucionar els problemes, no? I buscar fórmules per a poder-los solucionar. I si no, se recorreix a un professional o a un amic per a poder-te descansar, no? És el que parlem, demanar ajuda.
Demanar ajuda. Verbalitzar és millor, no?
Per supost. Encara que només siga verbalitzar, estan sol, vull dir, l'escoltar en veu alta les meves paraules no té el mateix efecte que pensar-les.
Clar, seguís en, dins de nosaltres.
Sí, val? Però quan els pose veu, les escolte realment, i de vegades pots escoltar algo de, i pots pensar, com és possible que jo estiga dient això?
Sí,
jo no sóc aquesta persona, no?
T'has trobat a gent que s'ha sorprès d'ell mateix quan s'ha llevat totes aquestes espines, diguem?
Sí, 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 sí. I de fet treballem moltes tècniques quan fem estos tallers. De fet, ara el dia 12 es comencem en el laboratori emocional. Fem tècniques, fem dinàmiques d'expressió corporal, d'expressió no verbal, en la que sorgeixen coses que de moment algú se queda bocabadat dient: hola, això ho he dit jo, o això ho he fet jo, o ostres, esta és l'emoció que jo porto en mi fa temps.
Clar, perquè la gent coneix realment quina és l'emoció que li ha fet mal. En veritat ho sap, no? Però no vol veure-ho.
Jo crec que no se vol veure moltes coses. Tenim temor, no?, de reconèixer-nos. De reconèixer-nos, no? Tal vegada també busquem esa perfecció, o busquem ese agradar per damunt de tot. No sé, n'hi ha molts condicionants, no?, que tal vegada amaguen aquesta emoció baix de moltes capes, no?
I a més també ens pot, diguem, afectar a la nostra vida laboral, de parella, d'amics, no? Este bucle sempre constant.
Clar, clar. Te torno a dir que tu te relaciones des de la emoció a la que arribes a un event, no? I quantes vegades hem conegut gent que mos ha donat una impressió i al cap de molts anys, un temps no tan llarg, la tornes a veure o la tractes més i te n'adones de que no és el que tu pensaves. Val? Què te mostra aquesta persona? Pues te mostra el que ella necessita mostrar-te.
En cada moment.
En cada moment, no? Moltes vegades ens posem una corassa, també hem parlat d'això, no? Una corassa que inclús és una forma de relacionar-me que amaga la meva sensibilitat, per exemple.
Per finalitzar, què recomanaries, no?, a aquestes persones que no tenen l'alma o l'interior sanat, no?, que tenen tantes ferides obertes?
Jo us recomanaria que vingueren a fer el taller, no?, del laboratori emocional directament.
Directament, no?
Sí. No, en serio, serien benvinguts, però també us recomanaria que durant cada dia, jo continuï dient el mateix, no?, ens acostumbrem a deixar-nos un temps per a obrir un poc la samarreta o el coll de la camisa i mirar cap a dintre, no?, i veure realment què és el que està ocorrent, no?
Jo crec que aixina també és bonic, no? Sí. Perquè poc a poc coneixem-nos i veure com gestionar les emocions, que cada dia ens ensenyes algo nou, no? També demanem que si algú té dubtes, que mos ho poden consultar, no?, a través del nostre Facebook i xarxes socials. Bé, Pilar, una altra volta gràcies per estar amb nosaltres, no?, i xerrar de totes aquestes coses que com persones ens dificulta, no?, gestionar.
Moltes gràcies a vosaltres per acollir-me cada setmana.
Estás a la 92.2 FM. I had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Villarreal. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Somos hijos de la tierra y vengo escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar a tiempo. De dónde has partido, no lo ves, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las calderas.
I ara que tenim nosaltres, pues ara tenim nosaltres bones notícies. Per què? Perquè ens venen ofertes de treball. Molt bé. La mà de Imma Cerdà, que és la presidenta de Adavi. Bon dia, Imma.
Bon dia.
Avui m'emportes
moltes coses
i bones. Molt. Es comencem bones. Per els de la vora?
Vinga, va. Repartidor, vendedor, productos lácteos, el espacio de labora es el de aquí de Villarreal, el código de la oferta 555777, la publicación del 11 del 30 y la es para las alquerías del Niño Perdido.
Después también hay personal operario para manipulación de piezas cerámicas, el espacio de labora. I el còdic és el 55 58 33 0. La ubicació és en Onda i la publicació és pues, de finals d'aquest mes passat, el 30 de l'11.
Molt bé. Docente robòtica, El gestor de la oferta es de la Bora de Castelldefels, de la oficina de Castelldefels de Castellón. Código de la oferta 555835. La publicación del 30 del 11, la ubicación para Almazora. Se requiere conocimientos de robótica industrial y no se requiere titulación ni experiencia previa en docencia. Yo estas cosas ya las voy anotando porque lo considero que es muy bueno que empiecen ya a no pedir.
También en Almazora se necesita un docente de logística en almacens. También es de labora y el código de la oferta es el 55 58 36/0. Y la publicació també és de finals de, bueno, de fa dos dies, del 30 de l'11. També una encarregada
de almacén de cítrics. De la Vall d'Uso, el gestor de la oferta, y el código de la oferta 555, o sea, 35839. Publicación también del 11 del 30, la ubicación para Vall d'Uso.
Enfermero o enfermera, el gestor de la oferta es Vinaròs y el código es 55 58 45/0 y la ubicación es en Morella.
Vale. Ahora, oficial de primera y segunda en fontanería, espacio labora, gestor de la oferta Castellón, de la oficina de historiador Viciana, código de la oferta 555854. Es también /0, publicación 11 del 30 y la ubicación para Castellón.
També se precisa moliner, molinera d'esmalts en la indústria ceràmica. La ubicació és en Villarreal. Veuràs, així en la hora no han encara han canviat el nom de la població.
De veres que
han de dir-li que es diu i que s'escriu Villarreal. Però bueno, us recordarem.
Sí, sí.
Tornem al empleo, que és el que volen sentir. Sí. Pues és moliner o molinera d'esmalts en indústria ceràmica. El codi de l'oferta és el 55 58 94/0 i la publicació és de l'11 del 30 del 2020. Pràcticament és totes les publicacions que estem donant és de finals del mes que hem passat fa dos dies.
Molt bé.
També carretillero per al sector citrícola. La ubicació seria per la Vall d'Uxó i el còdic de l'oferta és el 55 58 97. La publicació, com bé diem, també és de finals del mes de novembre.
Encajador de cítricos o encajadora de l'Espai de la Bora de la Vall d'Uxó. El código de la oferta 555898/0, la publicación también del 30 del 11 y la ubicación para Vall d'Uso.
Tècnic d'estudis i pressupostos per a obres seria per a Castelló de la Plana i el còdic de l'oferta és el 55 4708/0 i la publicació també és de finals del mes de novembre.
Ahora, auxiliar de enfermería para servicio de ayuda a domicilio. El Espai Labora, del gestor de la oferta de Castellón, de la calle de Historiador Viciana. Código de la oferta 555752/0. Publicación del 27 del 11 y es para ir a Oropesa del Mar.
Fija't que ahir, Inma, parlàvem d'esta inauguració, esta visita del conseller a l'espai que tenim de xampinyons, que s'ha fet esta gran oferta que s'ha donat.
Sí,
bueno,
sí.
Pues, donat compte que l'oferta que anem a llegir, no sé per què, me pareix que és paste puesto, perquè fijeu-vos, és operari recolector, recolectora de xampinyons, i l'oferta és exclusiva per a discapacitats.
Jo crec que això és Vilamico.
Més pistes impossible.
Sí, sí, sí,
la ubicació en Villarreal i el còdic de l'oferta és el 55 58 06/0. És per a Vilamico perquè
segur.
Vamos, la pista estava
ben donada. Sí, sí, a més són innovadors en això que és cosa de manter al seguro.
També es necessita un metge especialista en geriatria. L'espai és de la Bora, l'oferta és de la Bora de Vinaròs, però la ubicació seria en Vinaròs i el codi de l'oferta és el 55 58 21/0.
Y yo creo que también tiene que ser el mismo sitio porque aquí dicen que quieren enfermero o enfermera en el Espai de Labora del gestor de oferta de Vinaròs, el código de la oferta 55822/0, la publicación del 27 del 11 y la ubicación es para Vinaroz. Yo creo que estamos hablando de lo mismo.
Pues no necesitan solo un enfermero, necesitan más de un enfermero, más. Porque la otra también es otro enfermero que es el mismo, la misma ubicación que es en Vinaroz. Pero después nos vienen dos ofertas más de auxiliar de enfermería.
Sí.
Una es para Vinaroz. Y el código de la oferta es el 55 58 24 barra 0, y el otro no. El otro es auxiliar de enfermería para servicio de ayuda a domicilio en la zona de Benlloc, sí, y Les Coves.
Sí.
Y el código de la oferta es 55 58 25 barra 0. La ubicación sería en Castellón de la Plana.
Bueno,
pero la oferta es... Claro, el auxiliar... Claro, esto lo tenemos que dejar claro. A ver, el auxiliar de enfermería sería para servicio de ayuda en domicilio a zona de Benlloc y de Les Coves.
Sí, yo creo que es una empresa que está buscando a alguien que pueda estar o bien en Benlloc o en cualquier otro pueblo.
Sí, porque además pone una anotación donde nos dice que las funciones a desarrollar serían las poblaciones de Benlloc y Les Coves.
Sí.
Es decir, sí que es la oferta la da el Espai Labora de Castellón, de la calle Historia de Orbiciana, pero la oferta es para Benlloc y Les Coves de Vinromà.
Sí, claro.
También nos dice que se valorará experiencia.
Sí, vaya. Bueno, es normal. Hay que tener un poquito también de experiencia en esto. Vamos con las de Dipucas, las de la Diputación.
Uh-huh, vale. Adelante.
Operario lector de contadores. La oferta publicada es del 1 del 12 del 2020. Hay una vacante, lugares para Benicàssim. Y aquí he puesto que a las observaciones. Empresa ubicada en Castellón precisa operario, operaria, lector, contadores para Honda. Se requiere carné de conducir, bachiller o similar, conocimientos ofimática para atender o realizar tareas de administración.
Uh-huh. También en Honda se requiere encargado de hornos. Es una vacante, por lo tanto, lo que se requiere es un encargado de hornos. Y la publicación es del 30 del 11. Recordemos que el lugar donde se ofrece este trabajo es en Honda.
Sí. Ahora viene un rectificador o rectificadora. Es para Vilafamés. La oferta publicada es del 26 del 11. La vacante es una y ya está.
También en Vilafamés se requiere un hornero. Imaginamos que será el mismo lugar, será la misma empresa. Sí. Y también hay una vacante. Y un empleado de hogar, empleada, que sean internos. Fíjate que esto hace tiempo que no lo veía yo.
¿Verdad? Sí, a mí también
internos, dos vacantes, sería para Castellón de la Plana. Y recordemos que estos empleos son de Diputación de Castellón.
Sí. Ahora tenemos auxiliar de SAT, que es técnico sociosanitario o auxiliar de SAT, o sea, es... Por esa rama, estamos con la misma. Es publicada para del 23 del 11. Son dos vacantes y el lugar es para Castellón.
También en Castellón hay dos vacantes de una limpieza doméstica. Y está publicada la oferta, hará aproximadamente una semana.
Sí.
También un peón forestal.
Ocho peones.
Es muy buena noticia.
Sí, a ver,
vamos a estudiarla bien, ¿vale? Vamos a leerla, porque yo supongo que esto interesará a mucha gente.
Sí.
Peón forestal para la Pobla Tornesa.
Está cerquita, no está muy lejos.
Y se necesitan 8.
Sí.
Empresa precisa incorporar peones de brigada forestal para realizar las funciones de desbroce y limpieza de carreteras. Se requiere... carné de conducir y experiencia previa o similar.
Valorable, quiere decir, si no tienes tampoco mucha experiencia, pero sabes manejarte con una desbrozadora que has hecho algún jardín o lo que sea, pues ahí, oye, apúntate que igual resulta que solo necesitan saber que tienes un poquito de dominio con la maquinaria.
Mira, Inma, me preguntaron el otro día, cuando nosotros leemos lo de código de la oferta, supongo que hay gente que esto no se maneja demasiado bien. ¿Explicas los pasos?
Sí, claro. Es que mira, cuando, por ejemplo, yo te digo una oferta de Labora y has visto el código, tú tienes que ir a tu autoservef, ¿vale? Y en el autoservef buscas el... Te dará un mapa donde tú tienes que seleccionar tu comunidad, Castellón, y entonces ya te dará una pestaña donde tú pones ese código y tú vas hacia ese código. O sea, realmente es muy fácil. Con el código es muy fácil porque vas directamente a la oferta.
Vale, entonces, otra cosa que no... ¿por qué leemos el código? Pues porque si claro. lo que te ha interesado... o sea, lo que has escuchado, lo que te interesa es, por ejemplo, gestor, enfermero o enfermera, vas directamente a ese código y no vas buscando... Es una manera,
sí.
les buscamos una vía rápida de que vayan al empleo sí, sí. que han escuchado, que es el que les
claro,
interesa.
Claro, un acceso rápido. Y es que además, cuando tú pones el código, también te da otra pestaña que te dice el currículum vitae, hay que adjuntarlo ahí, en ese código. Porque es la única manera de acceder a estas ofertas de trabajo. Y en la Diputación también pasa lo mismo. Es diferente un poco la estructura, pero básicamente es
claro,
lo mismo.
Claro, pero cuando hablamos de las de los empleos de Diputación, no hay código.
No hay código. Hay día de publicación.
Tienes que irte al día de publicación.
Al día de publicación.
Pues esto lo tenemos que... Verás, Inma, tú estás para hacerle fácil a la gente el acceso al empleo.
Sí.
Y yo te voy planteando todas las dudas que a mí me plantean. Me dicen, ¿por qué habláis de código en unos...? Bueno, pues porque en el caso de Labora sí tienes que ir al código para acceder al trabajo que has oído que te ha interesado. Y en el caso de Diputación de Castellón tienes que irte a la fecha.
Eso es, eso es. Y si no se quieren complicar mucho la asistencia o lo que sea, que se lían. Bueno, pues mira, ya estamos la asociación para esto.
Pues dinos tu teléfono. Entonces, en vez de ir al código, vamos a hacerlo más fácil.
Sí.
Nos vamos al teléfono de Inma
sí, eso
y
es.
Que os vaya dirigiendo un poco.
655-450-989.
Eso. Que además Inma es una persona con mucha paciencia.
Ah, claro.
Que os irá... Aunque sea por teléfono, ¿eh? Porque,
sí, sí,
fíjate,
sí.
Por teléfono los... les puedes ir indicando cómo pueden ir haciendo estas gestiones.
Claro.
Porque como va más rápido, las gestiones online han ido ganándonos.
Muchísimo.
Tanto que hay gente que... Hay un momento en el que se nos escapa dónde tenemos que ir pulsando.
Exacto. Sí.
Pues para que no se les escape, pues para eso está Inma, que es la presidenta de Adavi.
Está.
Y que lo que quiere
claro que
es cenarnos a todos ocupados, empleados.
Muy ocupados.
Y que hayan pocas ofertas porque esté todo el mundo empleado.
Claro, además es que buscar un trabajo es un trabajo muy duro. Y además hay que organizarse mucho.
En este caso, Inma, es buscarles trabajo, es tu trabajo.
Claro que sí. Tengo una noticia también.
Pues adelante.
Vale. Mira, te traigo el listado de proyectos aprobados por la Generalitat Valenciana. Son el listado de proyectos de talleres. Esto quiere decir que haces ese taller y tienen un sueldo, ¿vale? Son...
A ver, estos son talleres que uh-huh. se hacen a cambio de una retribución.
Sí, pero no... Oh, vale, tienes la retribución, pero...
A ver, yo, por ejemplo, háblame de un taller.
Sí, vale, te hablo
de
un taller.
Por ejemplo, de un taller.
A ver, por ejemplo, tenemos el taller. Este está, lo van a hacer en Castellón de la Plana. Y el objeto del taller será mantenimiento y acondicionamiento del Centro Municipal de Formación de Tetuán 14, así como las de otras dependencias municipales. Aquí también habla sobre manejo de mantenimiento, producción y recolección de cultivos de una explotación agrícola ecológica municipal. O sea, aparte de ecológica, también uh-huh. hay obras, hay cosas, ¿vale? Aquí también se hará fábrica de albañilería, hay muchas cosas, operaciones de fontanería, calefacción. En total, son 30 alumnos.
Generalitat saca sí. unos talleres para sí. formar a gente... pero esa formación será retribuida.
Retribuida, pero no cotizará. Esa es la palabra que me faltaba antes.
Vale, pues ha llegado ahora.
Sí.
Será una formación retribuida
eso
que
es.
No cotizará,
sí.
Pero que...
Claro, durante el tiempo que dure, que son... No me lo pone por aquí.
Claro, pero necesitamos, vale, por ejemplo, no son... periodo de inscripción.
Sí, aquí tienen que ir al Ayuntamiento de Castellón. Mira, aquí tengo el teléfono, aquí lo han puesto, que es el 964-35-5482. ¿Vale? Este, por ejemplo. Mira, aquí tenemos otro que lo van a hacer en Burriana también, uh-huh. ¿vale? Aquí pone el objeto de la actuación es recolzament de les tasques d'atenció al públic al públic als edificis municipals de l'Ajuntament. Casa Consistorial, Casa de la Cultura, Casa del Jove, Centre, Serveis Socials, etc.
Claro, son varios talleres en distintos sí. municipios, que sí. esto estaría bien, Inma, que nos dijeras. Tampoco sabemos exactamente cuándo empiezan.
No, aquí pone situación pendiente de iniciar. Entonces yo lo que he pensado es, bueno, pues a quien le interese que coja el número de teléfono, por ejemplo, el Ayuntamiento de Burriana, al teléfono 964-510062, que llamen y que intenten de alguna... Porque yo, claro, he conseguido esto, pero no he visto dónde pueden ir a... dónde pueden inscribirse. Y tiene que haber un sitio seguro.
Vale, ¿te parece, Inma, que me lo pueda quedar? Me lo estudio sí, bien. Yo doy mañana los datos para que la gente pueda acceder a estos puestos de empleo.
Sí.
Diré que me los que ha sido Adávil quien me los ha facilitado. Y yo digo exactamente la localidad, el tipo de empleo que es y dónde y cómo se pueden inscribir.
Claro.
Porque además, fíjate, hay en Nules, si quieres podemos decir para abrir boca a la gente.
Vale, va,
Hay, tú tienes ahí, yo tengo aquí uno en Nules, uno en La Llosa, también en Alzaneta del Maestrat, en Segorbe, en Tales, en tengo aquí otro que será en Rosell, en Morella, en Jérica y en la Vall de Almoacid. Entonces, mañana diremos exactamente cómo pueden inscribirse en estos talleres de empleo, la fecha para poder inscribirse y cuándo se harán. Porque yo, por ejemplo, tengo aquí el de Nules, que pone que el taller de empleo está aprobado, pero está pendiente de iniciar. Por lo tanto, es mejor que nuestros oyentes sepan cuándo se va a iniciar.
Claro.
Deberíamos hablar con nuestros ayuntamientos y ver en qué situación están. ¿Te parece, Inma?
Pues me parece muy bien, porque claro, hay que saber lo que se va a gestionar, pero también hay que saber cómo hay que acceder a ellos.
Y cómo, claro, muy cómo fácil pueden acceder y para cuándo está previsto. Porque claro. Aquí tengo un periodo previsto. Y el periodo previsto es entre el 30 del 12 y el 29 del 12. O sea, es posible que pueda ser sobre el mes que viene, pero...
Tiempo hay. Pero, claro...
Tenemos que averiguarlo. ¿Te parece, Inma?
Me parece muy bien.
Buena noticia que me lo hayas traído. Sí, sé que ha sido última hora.
Es que lo acabo de ver. Lo he visto y corriendo y digo, bueno, voy a sacarlo corriendo. Voy a decir que esto también, de todas maneras, en el grupo de Facebook de Adavi, lo tenemos ahí, ¿vale?
Estos talleres, por lo que puedo ver así a simple vista, creo que van a ser talleres se van a poder realizar durante el año que viene.
Sí.
Que van a ser talleres para realizarse el año que viene, pero no obstante, mañana lo detallamos más en esta cadena.
Sí. Una cosita más. Tú ya sabes que cuando hay algo que me llama la atención, pues corriendo te la traigo. Digo, mira, de verdad. Yo ya sabes que a veces digo, para evitar el tema de la fuga de cerebros, yo traigo aquí noticias para trabajos y tal. Bueno, aquí ha habido una cosa que me ha chocado mucho, que es una convocatoria de solicitudes para becas en investigaciones forestales de la Universidad de Harvard. Fecha límite de la solicitud, 15 de diciembre del 2020. Se invita a investigadores establecidos o establecidas en silvicultura o temas relacionados a solicitar hasta 60.000, yo creo que es dólares, sí. Para trabajar en la Universidad de Harvard durante un periodo de hasta un año, comenzando el fin del 2021. Si hay alguien interesado, tiene que ir al Facebook de Adavi, que ahí está el enlace con todas las bases y toda la información y para apuntarse, ¿vale? Es una de las cosas que me ha llamado la atención, que realmente, pues, creo que es una muy buena oportunidad.
Y más, estos talleres estarán también en el Facebook de Adavi.
También, lo he sacado de ahí.
Claro, porque a lo mejor la gente que está escuchando en este momento y tenga prisa por saber sobre estos talleres puede también remitirse al Facebook de Adavi y tendrá la información más rápidamente.
Claro, ¿no? Y además directamente, si en un momento dado que no los encuentren, no tienen más que preguntarme directamente en el Facebook y les contesto casi el mismo día, seguro.
Pues, Inma, hoy has venido cargada, ¿eh? Hoy has sido un poco como los Reyes Magos.
Uy, sí, qué yo bien, tengo muchísimas cosas, bien. Sí.
Muchas gracias, Inma, sí. Presidenta Dadavi, por haber venido y habernos traído todo esto. Hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente. Desde que de entre los dientes tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor. Yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco. Me suenan las tripas cada vez que leo un menú de tiza o una revista de gente que enseña los cueros. Estoy más hambriento que los lobos de los cuentos. Y de momento me lamento porque siento que nada puedo hacer. No es la crisis de ansiedad.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza. Solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos por la tuya factura.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color.
¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
I ara tenim amb nosaltres a Ruth Sans. Ella és vicesecretària del Partit Socialista del País Valencià de la província de Castelló i diputada provincial de Cultura. Molt bon dia, Ruth.
Hola, bon dia.
Tenim els pressupostos ja. Es van presentar ahir. Què podem dir-li als castellonencs d'estos pressupostos? Què podem avançar?
Pues bueno, que la Diputació del Campi hem treballat per a fer els millors pressupostos en el moment, per al moment que estem vivint, no? Tenint en compte pues, tota la situació sanitària que ningú ens esperàvem i que al principi sabem que anava a ser poc de temps, però al final s'allarga i veiem que, bueno, que duraran el temps i que al final pues, no només és una crisi sanitària, sinó que comporta més coses, pues, bueno, hem treballat en fer uns pressupostos per a reactivar la província de Castelló.
Clar, perquè vostè és diputada de Cultura i sap que la cultura està patint molt, però que també, o sigui, que necessita d'aquest recolzament de Diputació, però també Diputació en aquest moment està pensant en lluitar contra aquesta crisi del Covid, no?
Sí, exacte. Jo crec que totes les administracions, no, estem treballant en la mateixa direcció, poder pues, fomentar línies d'ocupació, ajudes a les empreses, no, i en això hem anat. Nosaltres teníem molt clar que quatre eixos fonamentals que anàvem a posar damunt de la taula en els pressupostos, no, perquè creiem important, no, pues, reconstruir, no, la província de Castelló en este moment en el que estem vivint. Anem a destinar directament per als ajuntaments vora 40 milions d'euros, no, en diferents línies, per a que també els ajuntaments, pues, la Diputació, no, com a ajuntament d'ajuntaments, els ajuntaments en si puguen fer, per exemple, obres, no? Anem a mantindre el pla 135, que segur que és el pla d'obres de la Diputació de Castelló, però a més anem a fer un altre pla Reactivem Obres en un import de 5 milions d'euros. També anem a fer un pla Reactivem Empreses, no? Però és un fons de 5 milions d'euros perquè els ajuntaments es destinen a les xicotetes empreses i autònoms de cada municipi amb l'objectiu, no, de minimitzar aquest impacte que la crisi ha fet a tots els sectors. També anem a mantindre el fons de cooperació de la Diputació de Castelló, que sabeu que per primera vegada l'any passat el van ficar en la mateixa quantia que la Generalitat Valenciana. I, per exemple, pues, anem a fer una altra línia per a ajudar els autònoms, les empreses a millorar les competitivitats digitals i la sostenibilitat, que sabeu que tots anem encaminats, no, al desenvolupament dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible. I la veritat és que hi ha coses que, per exemple, eren clares que anàvem també a apostar. El pla Reactivem Turisme, 5,7 milions d'euros des del Patronat Provincial de Turisme, no? Pues el fons de cooperació als municipis, els viatges de Castelló Senyor, que sabeu que ja se va obrir el termini per a que la gent es poguera apuntar, ajudar a totes les empreses que estan dins de Castelló en Ruta del Sabor, potenciant tots els nostres aliments, no? I coses. La veritat és que hi ha moltes línies que jo crec que al final, pues, bueno, este 2021, i esperem sempre més prompte que tard, no, arribaran a la ciutadania, no, a les, sí, empreses, als autònoms.
Si parlem de reconstruir Castelló, també hem de parlar d'impulsar Castelló. En impulsar Castelló tenim diverses vies, com és la cultura, patrimoni. En cultura, se va dinamitzar la cultura en 4 milions d'euros, no?
Sí, la veritat és que puc estar contenta, no, tot el pressupost que al final engloba l'àrea de cultura. L'àrea de cultura de la Diputació de Castelló són 8 àrees importants, parlem des de restauració fins a la impremta o fins a les publicacions i l'arxiu, però bueno, sí que és veritat que hem aconseguit, hem dotat una partida de 400.000 euros per a crear un circuit cultural provincial, i això sí que jo volia recalcar-ho, no, perquè durant els mesos de pandèmia m'he reunit amb molta gent, en tot el sector de les arts escèniques també, i bueno, jo em vaig comprometre a lluitar-ho, no? I jo crec que la sensibilitat també de tots els meus companys i que l'equip de govern Partit Socialista ho teníem clar, també teníem que ajudar a aquest sector, i bueno, jo crec que el circuit cultural provincial ha vingut per a quedar-se en el temps, no? I també, pues, que totes les subvencions a totes les associacions culturals que tenim a la província de Castelló, que al final són les que dinamitzen també els pobles, i tampoc teníem que oblidar-nos d'elles. I són 600.000 euros per a les associacions de la província, a part 300.000 euros per a les bandes de música. I de que hi ha molta activitat, jo crec que este 2021 també podrem fer molta activitat, no?
Sí, li pareix. Sí, si li pareix, anem a parlar també de lo que és el patrimoni, perquè algo que... Sí. D'alguna manera estava la gent de la província de Castelló un poc pendent era de la recuperació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa, que per lo vist ja se destinen dins d'aixòs 2,2 milions en recuperació del patrimoni, i haurà destinat també per a este santuari, eh?
Sí, la veritat és que vam aconseguir poder este 2021 ficar 200.000 euros, que ja per a fer, per avançar el projecte, estos 150.000 euros que hem ficat al pressupost del 2021 són per acabar el projecte, per a fer el projecte d'execució, i bueno, en expenses, pues, bueno, la Generalitat Valenciana també aporta la seva part, pues, una vegada estiga definit este projecte d'execució, pues, saber quina és la quantia que de més que la Diputació anem a posar. Està clar que tenim este patrimoni, que estem tots pendents, però també tenim el nostre patrimoni, el que pertany a tots els ciutadans de la província de Castelló, no? Tenim tres castells, tenim una cartuja a altura, tenim la Casa Abadia de Vilafamés. Jo crec que era important, no, també destacar la inversió en el nostre patrimoni, que al final és la de tots, i és el que durant estos mesos de pandèmia, que també hem parlat molt en Patros, vos comentava, no?, que també tenim que potenciar el nostre patrimoni per a que la gent sàpiga que tenim coses molt boniques per a veure, i que al final encara ens falta explotar, no? I bueno, en això estem, també per posar en valor el patrimoni propi de tota la província de Castelló, el nostre.
També els 11 milions d'euros pel Consorci de Bombers, el Consorci Provincial. Cal destacar que estem pendents de traure també aquestes places que estan a punt d'eixir ja, no?
Sí, la veritat és que el company Abel, que és el diputat de Bombers, ha fet una gran tasca. Ho comentaven ahir a la roda de premsa al president. Des del 2006 no s'havien tret places al Consorci Provincial de Bombers, no? crear de nou places, són moltes hores de treball, moltes hores de treball en el sindicat, sobretot, i la veritat és que jo crec que hi ha serveis com és el Consorci de Bombers, que no, sempre se sol dir que d'ells sempre ens recordem, no?, quan passa alguna cosa, no? I la veritat és que hi ha que començar a dotar-lo, i sé que el company Abel va explicar a la reunió de l'assemblea del Consorci de Bombers, pues, que també s'anaven a dotar de més infraestructura i de més mitjans a tots els parcs de bombers. La veritat és que bueno, és una feina, no?, que s'ha de fer de manteniment també del Consorci, perquè al final ells ens ajuden a salvar vides.
Si parlem d'infraestructures, que també, com ha dit vostè, dotaran els bombers, parlem d'infraestructures de la província de Castelló. 10 milions i mig per a la millora de carreteres i camins, no?
Sí, a veure, de Castelló encara té una xarxa de carreteres, hi ha algunes carreteres que són competències nostres, i bueno, la idea és anar, continuar en el pla que ja estava, que va començar el company Santi Pérez, per a que totes les infraestructures que són propis de la Diputació, pues, el mateix, no? Deixar-les millor, i en carreteres com per exemple la de Rossell-Sant Rafael del Riu, que és una de les més reivindicades que fa molts anys que estava pendent, no? Pues bueno, es cometre les obres i donar una resposta a la ciutadania, no?, que al final és el que ens demanen.
I si han parlat del primer eje, que era reconstruir Castelló, el segon, impulsar Castelló, parlem del tercer, que també és tan important com tots, que és el de protegir Castelló. Serveis socials, 8,1 milions d'euros per a millorar els serveis locals.
Sí. Sí, la nova llei de serveis socials ens diu que la Diputació té que ajudar als pobles de fins a 10.000 habitants, i bueno, pues la veritat és que la companya Patricia Puerta, pues són 4 milions d'euros el que se van a destinar directament als equips, als serveis bases locals, i crec que és important, no?, perquè al final pues la gent és on acudix als serveis socials de cada poble, però la veritat és que també s'ha fet un altre esforç molt important en ajudes a les mancomunitats, que en moltes zones, sobretot de l'interior, pues estem en mancomunat serveis, sobretot el de serveis socials, o potenciar les antigues unitats de respir, crear noves unitats de conciliació familiar, o les escoles matinetes, que als pobles menuts també ens va molt bé, no? Pues que a lo millor no tenim tants servicis com els pobles grans, però que hi hagi un servei d'escola matinera, que una mare o una família que estiga treballant, que tinga que entrar a lo millor a les 8 del matí a la fàbrica, pues que a les 7 ja puga deixar al xiquet o a la xiqueta a l'escola, i a lo millor recollir-lo, inclús, jo parlo pel meu poble, a les 7 de la tarda, pues bueno, te dona una tranquil·litat a l'hora de de que les dones també, no, que al final són els que al final normalment no entrem en el molt de treball, pues tornen a reincorporar-se al treball.
I si parlem dels 2,7 milions d'euros que han destinat a Penyeta Roja, i que s'ha parlat tant, que ha sigut inclús tan polèmic durant tot aquest temps, pues també és algo que els ha vingut molt bé, no? Perquè han de modernitzar les seues instal·lacions.
Claro, es que bueno, allí pues está el cole, está el educativo de Penyeta Roja, está la residència juvenil, el centre d'educació especial, també tenim una part que està el servei de restauració de la Diputació, però bueno, és això, és que el nostre patrimoni també, que este és patrimoni també nostre, pues també necessita pues una actualització, no? I quan vas allí pues busques un edifici vell que no s'han fet les actuacions que estigueren, que s'hagueren tingut que fer, sols es feia un manteniment molt fluixet i bueno, creiem convenient que ficar estos diners per a condicionar l'edifici i donar també un millor servei.
Sap jo quan li sent dir que és el nostre edifici, pues que vol que li diga, em sent molt contenta de que els nostres polítics, els polítics de la província de Castelló, no vulguen dir que Penyeta Roja no és una responsabilitat de la província de Castelló. Em pareix molt correcte que vostè diga això.
És que al final és nostre.
Mire, tot això també em pareix que en aquest moment Diputació va acabar on ens demanen des d'Europa, i és fer més sostenible Castelló, que invertim 14 milions d'euros per a fer la província de Castelló més sostenible en aigua, residus, energies, natura. I ara hora, no?
Pues la veritat és que sí, jo crec que cabre compromisos, n'hi havia que començar, pues bueno, l'any passat, la gent mos pot dir, però l'any passat ja va fer uns pressupostos, sí, però acabàvem d'entrar, com si diguéssim, vam entrar i ja fèiem els pressupostos, hem tingut un any, aunque sigui molt raro i que a lo millor no has pogut fer tot el que voldries fer, pues hem tingut un any per estudiar molt bé com està la casa i on volem reconvertir-la. Jo crec que tenim que estar preparats, no, per als fons europeus que mos arribaran, i aquest és el camí que marca Europa, el dels objectius de desenvolupament sostenible. Jo crec que aquest és un mantra, no, que tots, la ciutadania també, tenim que ser conscients. Tots podem fer accions a l'hora, per exemple, de separar els residus de casa, no? I bueno, també les administracions tenim que ficar incentius, no? I jo crec que aquest és el camí, el pla provincial director de l'aigua, que pues bueno, s'anarà implementant, i és una aposta ferma d'esta Diputació, els residus, com tu dius, energia, eficiència energètica, que jo crec que també per ahí també va Europa, o el pla Reactivem Natura, també de la companya Maria, pues bueno, seran coses que al final és el que ens demana Europa, però és el que tenim que fer, perquè és el que toca si volem al final salvar el planeta, que no és una cosa de segona, no?
Al final el Partit Popular no només és l'únic que sap gestionar bé?
Bueno, és que jo crec que els socialistes hem demostrat durant tota la nostra història, o tota la democràcia, com vulgui, també, que sabem gestionar bé. Vull dir, en aquest moment jo crec que s'ha fet palès que sabem gestionar bé, que som conscients dels problemes que hi ha a la ciutadania, que sabem que tenim que donar solució, que sabem que la gent ens està mirant perquè espera que els donem solucions. Aquí no estem per a ficar problemes damunt de la taula, els problemes que hi ha que solucionar-los i hi ha que afrontar el dia a dia amb valentia. Jo crec que en aquest estem, no? En l'objectiu d'aquesta província no sol és torno a on estava al principi de l'any passat, no? Sinó que tot això ens servisca com a palanca de impulsamos com una, pues una província, el que diem, no? Més sostenible, més igualitària, on aposta pel seu patrimoni, per la seua gent, i bueno, jo crec que en eixes estem.
Patricia, diputada, moltes gràcies per haver-nos aclarit totes aquestes coses que crec que ens preocupaven, sobretot en un any que hem passat tan difícil i com que veiem que era difícil posar-nos en la línia d'impulsar aquesta província. Esperem que este govern, en estos pressupostos que sí que han confeccionat vostès després d'un any, puga estar a l'altura on se mereix, no?
Bueno, en això estem i jo crec que bueno, el treball de tots els companys, de tot l'equip de govern, el president al capdavant, pressupost, però també tota la gent que ens ajuda, els funcionaris de la casa que també fan la seva tasca, jo crec que al final ho aconseguirem, no? I bueno, parlarem l'any que ve, quan acabarem l'any, i podrem fer balanç de l'any, sabent que és un any també raruro, no? El que mos tocarà viure, però bueno, jo crec que al final la gent veurà que el Partit Socialista en este cas pues estem pensant en la ciutadania i que l'objectiu és clar, que sortirem tots més enfortits.
Ruth Sanz, encantada d'haver-nos dit i d'haver-nos explicat totes aquestes coses. Vostè és vicepresidenta del Partit Socialista del País Valencià, una persona que ha confiat, evidentment, i per això està on està, en este partit, i que, com vostè diu, anem a tindre quatre ejes dins d'este pressupost de la Diputació per a que el vehicle no perga aquesta estabilitat que té, no?
Pues sí, la veritat és que sí, que és el que mos toca.
Moltes gràcies, diputada. Fins molt pronte, perquè en esta casa sempre té coses a contar-nos, no?
Pues sí, la veritat és que sí. Pronte anirem, perquè n'hi haurà algunes cosetes ahí a Villarreal i les contarem.
Bueno, pues no me dice en el dubte, n'hi han coses bones per a la ciutat de Villarreal.
Sí, jo crec que sí. Esperem aprovar els pressupostos la setmana que ve i en parlarem. Segur.
I ens donarà sorpreses, no?
Exacte.
Pues l'esperem, vamos, ara ja en els braços oberts. Moltes gràcies.
Molt bé. Vinga,
diputada, bon dia.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Bé, com cada 5 de mes, avui són les dades de l'atur i per això avui anem a valorar-les en el secretari general d'UGT, així a Castelló, Paco Sacacia. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, recordar als nostres oients que avui no és les últimes dades de l'any, no? Perquè avui donarem les dades que hem obtès i obtingut aquest mes de novembre. Què valoració podem fer així a la província de la xifra que hem rebut avui?
Bé, conforme estem dient les últimes que van eixint, les últimes dades, la situació és atípica, per tant, el que és no ho podem agarrar com a unes xifres que estan dins d'un període que seria el normal, però jo crec que sí que n'hi ha que tirar en valor de que pareix que, sobretot en la província de Castelló, s'està notant una recuperació, perquè ja portem pues, més de 3 mesos de que n'hi ha una baixa no exagerada, que tampoc així les... normalment les cruces de baixes tampoc són exagerades, però sí una baixa del número d'aturats. I, a més, jo pensé que n'hi ha que ficar un valor també de que en aquest mes ha sigut una baixa en tots els sectors d'activitat han hi hagut i s'ha baixat. Quan això no passa ni a nivell de comunitat ni a nivell d'Espanya. Per tant, jo pense que això és un dato que n'hi ha que tindre en compte i ficar-lo en valor.
Això també ens alegra, no? Ha baixat l'atur, diguem, així a la província de Castelló en 711 persones, si no em equivoque, no? Paco, si em pots corregir.
I 711, sí.
711. I ara, actualment, quan seria la xifra actual que tenim de parats així a la província?
Pues la província de Castelló actualment són 43.215 parats. La baixa del paro, en aquest cas, ha sigut molt, molt equitativa entre homes i dones. O sea que també, pues, vamos a ver, un poquet més en dones, però bueno, perquè a més n'hi ha que tindre en compte que el sector ha un més abaixat, cosa que tampoc passa en el resto d'Espanya, és en el sector de serveis, que entenem que serà per el tema pues, del comerç i hostaleria i demés, pues, que estan reactivant-se, lo que és una bona notícia també, així en la província de Castelló i, per tant, en la part de serveis i en la part de dones és on més s'està notant i s'ha baixat, perquè realment quasi la totalitat de lo que n'hi ha de baixar en dones és quasi coincidir en la xifra que n'hi ha de baixar en el sector serveis. Per tant, jo penso que és una bona notícia, però per a nosaltres. També penso que una molt bona notícia és que en el sector d'indústria ja porta diversos mesos que va de baixar el tema del paro, al ser un sector pues, molt important i on les condicions pues, són realment millors que en altres sectors d'activitat.
Jo crec també que el que la majoria de gent ara està pensant, no?, és que de cara, diguem, a lo que és la campanya de Nadal, encara que enguany siga un poquet més fluixa, aquestes dades solen baixar, no?, i el que esperem és que aquestes ocupacions, aquests treballs, pues, no es perden, no?, una volta passada les fetges nadalenques, no?
A veure, com tots els anys, Nadal és un mes que és molt bo en el tema de les xifres del paro, perquè n'hi ha molta contratació, sobretot en el sector serveis. Este any, evidentment, no va ser igual, perquè el sector serveis no va a absorbir tanta quantitat de gent. Per què? Perquè no va ni haver el tema de les festes i demés, però sí que en el sector del comerç, per exemple, pues, que sí que n'hi ha que una baixa significativa cara a la campanya. Després, en el sector d'hostaleria, pues, també, que no sigui el tema de les festes, de tal, però que sí que n'hi haurà una baixa. I en els altres sectors esperem que continuï, així que ara continuï la campanya agrícola i el sector industrial esperem que sigui, en la seva línia. Ara, som sabedors de que tots és, normalment, les contratacions que se fan, que ara si vols parlar també del tema de les contratacions que se fan, la seva majoria en el sector serveis eren contratacions temporals. Tenia que tenir clar que després gener és un mes històricament de que puja el paro.
Sí, xerrem, si vols, del nombre de contractacions noves que hi ha hagut, no, a la província.
A veure, jo ahí sí que, i això ja no és en aquesta situació, sinó de sempre, bueno, de sempre dels últims mesos, de que la província de Castelló està entre els dos o tres primers d'Espanya en el percentatge de contratacions indefinides. Perquè, així, per exemple, en el mes de novembre, les contratacions que s'han fet indefinides representen el 17% del total, que podem dir que, a veure, pues un 17%, pues pareix que sigui una broma. Però és que n'hi ha que tenir en compte que en la Comunitat Valenciana i en el resto d'Espanya el percentatge és del 9%. Clar. Per tant, el que hem estat estudiant, el 17% de contratació indefinida, penso que també és una bona notícia.
Home, és una alegria també perquè, de normal, així els nostres sectors solen ser més, diguem, atemporals, perquè tenim el que és el sector citrícola, no?, de la taronja i de la manipulació, que és més estacional, i després el turisme, i per això, a lo millor, és més significatiu, encara més, que es facin contractes, no?, de caràcter indefinit.
Per això n'hi ha que ficar en valor aquest percentatge, aquesta diferència en lo que és el resto de llatges de la Comunitat Valenciana. I, a més, un apunt és perquè, per exemple, el sector més afectat per el tema de la pandèmia és el sector de serveis, i Castelló és l'únic puesto on el sector serveis baixa també el paro. La Comunitat Valenciana puja en el sector serveis, en Espanya puja en el sector serveis, però Castelló baixa en 300 i pico persones el paro en el sector serveis. Jo pensé que això, vull pensar que és un detall que pensé de que pot ser que estem en l'inici de la recuperació. Vull pensar que serà això, perquè ja t'he dit, són diversos mesos que portem i s'acompanyen. Per tant, una bona notícia. I el sector de la contratació, pues, a pesar de ser molt baixet el percentatge, però significativament major, ja tinc, a nivell de comunitat, que som els que tenim que mirar, i a nivell del resto de l'estat espanyol, La diferència és a muntó notable.
Per tant, podem fer una valoració bona perquè a comparació amb la resta de la comunitat valenciana i a nivell nacional, el nostre atur així a la província ha baixat, no? Què és el que pot... Què és el que està fallant a lo millor en altres províncies, en altres parts a nivell nacional, no? Per a que no es recupere allà i així sí que estem a lo millor més en bon camí, no?
Jo ja no parlo de lo que està fallant. El tema és que, per exemple, Castelló a lo millor, dins de lo que ho hem notat pues, tots, però que Castelló, en este sentit, el tema del turisme, estàvem parlant l'altre dia, que n'hi ha hagut una baixada dels turistes estrangers que van venir l'any passat, els que havien vengut fins a aquesta fecha i tal, hi ha una diferència de 50 milions de persones, que és una barbaritat.
Sí, sí.
Castelló no venia una afluència del turisme estranger, no depenia, era més turisme nacional. De fet, un altre dia pues, hi ha notícies de que Morella estava al 100%, esto havia estat i tal. Bueno, pues Castelló depèn més del turisme nacional, no és tant, i això ha sigut un avantatge en este cas. Però sí que és veritat que, per exemple, en el sector serveis, que estem parlant només del mes de novembre, pues és curiós, significatiu, de que així baixa. I el sector serveis ens estem referint en esta època, lògicament, al comerç. Però que en el sector serveis Castelló baixa i que en la Comunitat Valenciana i en el resto d'Espanya puja, en Castelló baixa en 349 persones, que si també en plan general de dones ne baixen 377, vol dir que quasi totes han entrat dins de la contractació que s'ha fet en el mes de novembre en ese sector. I ja t'he dit, són detalls que, bueno, que n'hi ha que ficar-los dins d'un context en la situació en què estem, però que dins d'aquesta situació resulta que en el resto d'Espanya estan en aquesta situació, per tant, jo pensé que n'hi ha que... Per lo menos, això, alegramos un poquet i ser una miqueta optimistes i pensar que, bueno, pues que potser així el tema de la recuperació pues, es comença un poquet antes. Conforme està a nivell nacional, pues bueno, la diferència... Ara n'hi ha, pues no plegue quasi 5.000 pares més que l'any passat per aquestes fetges. Però en la situació que estem, pues, escolta, jo penso que potser no és per a pegar-vos, però tampoc per a tirar-vos les mans al cap. Que bueno, en aquesta situació jo penso que bueno, siguem optimistes i que pensem que això pot ser el principi de la solució.
Pues ens agrada, no?, escoltar aquestes mitjanes bones notícies, no?, veure que la gent pues, ixe turisme nacional i també de nivell provincial ens ha afavorit i que la creació de treball, aquests contrats indefinits i que a poc a poquet pues, apostar també pel comerç local que tenim així i molt bo i que poquet a poquet pues, ens anem recuperant tots. Pues, secretari general d'UGT a Castelló, Paco Sagacia, moltes gràcies i l'espere la pròxima volta, no?, que ja farem, diguem, una valoració de lo que ha sigut en guany, no?, tot lo que hem patit i aquestes xifres, no?, com queden al final de l'any.
Sí, perquè hi ha també lo de l'EPA i ahí sempre és una visió més global i que se poden traure certes conclusions.
Perfecte, pues moltes gràcies, l'esperem el pròxim mes. Moltes gràcies.
De res, Maria, bon dia.
Veneno que tu tomara, veneno tomava yo. Niña voladora, por la altura vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque yo te espero. La tierra para darte el oreal. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnudas poquito a poco.
Pues, María, cuando tú trepas yo me desboco, ¿no?, digo esta canción.
Sí, és que és una de les cançons. Bé, Juanito Macandeu, la he ficat en honor a la meva parella, que li encanta.
Pues en esta cançó ens quedem les dos, quasi a punt, queda un minutet. Demà, Maria...
Més i millor, com sempre. Per cert, he decidit canviar la cançó a última hora.
Val, pues entonces anem a que es dissen, que ens sorprenga. Demà, així, a les 12, dos horetes, es tindrem informats de lo que passarà avui durant tot el dia i de lo que passarà demà hasta que entrem en tots vostès, en tots vosaltres. A les 12 del migdia, protagonistes Vila-real, així en la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real. Fins demà.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en él.